Pleiades, un programa en valencià adreçat a tota mena de públic. Cada setmana tractarem un tema d'actualitat relacionat amb els diferents camps de coneixement i convidarem les persones que hi estiguen directament vinculades. Fem Pleiades.
Elena Fontana.
Débora Escrivà.
Antoni Martínez.
I Elisa Giner. Amb el d'avui, Pleiades arriba al programa número 50. Han sigut 50 edicions de Pleiades, durant les quals hem fet una ullada als més diversos aspectes de la realitat en què vivim i sempre en la nostra llengua. Per celebrar aquesta data com cal, tenim avui amb nosaltres Rafa Company. Benvingut, Rafa.
Moltes gràcies, bon dia.
Bon dia. Rafa, com molts de vosaltres sabeu, i si no ho sabeu, us ho diem, va ser el primer convidat de Pleiades ara fa 2 anys. Quan ni tan sols nosaltres podíem imaginar que algun dia arribaríem al programa 50, però ja ho veieu, assistem, i la corda que ens queda. I avui parlarem amb ell sobre els precedents i les perspectives de la globalització. Us recordem que el nostre convidat va néixer al Cabanyal, l'Horta, que és llicenciat en Geografia i Història en l'especialitat Història de l'Art. És coautor dels llibres Document 88 i La València que volem. És col·laborador en diferents publicacions com Levante, Les Províncies, Revista Valenciana d'Estudis Autonòmics, Debats, Quaderns del Museu d'Història de Catalunya, etc. És autor del projecte del Museu de la Il·lustració i la Modernitat, MUVIM, entitat que va dirigir fins l'any 2004. Actualment treballa de coordinador del CIP al Gabinet Valencià de Numismàtica de la Diputació de València. Com us hem dit adés, avui volem parlar de globalització i per això, abans que res, convé tenir ben clar què significa aquest concepte. Per tant, us llits la definició del terme globalització. Terme amb el que es fa referència a la relació comuna de totes les societats del món a través d'una xarxa d'interrelacions socials, polítiques, econòmiques i culturals que genera la interdependència de totes aquestes societats en un únic sistema social mundial. Bé, si fem un repàs de la història de la humanitat, podem afirmar que la globalització no és un fenomen totalment actual, sinó que d'alguna manera ha existit sempre. Rafa, ens pots parlar dels seus precedents a l'àrea mediterrània? Per exemple, la helenització, romanització, cristianització, la islamització, i quins aspectes destacaries d'aquests processos?
Efectivament, sí que tens raó. Clar, el terme globalització només és factible aplicar-lo quan tot el planeta està immers en una sola xarxa de comunicació. Però, sense aquests processos que acabes d'esmentar, la història del món no s'hauria pogut entendre. Des del principi n'hi ha processos d'eixamplament d'unes característiques cap a altres pobles que, de grat o per força, és a dir, volent o perquè no tenen més remei, van incorporant-se a espais globals, encara que no tinguin un abast planetari, espais més amples de relació. En concret, l'helenització està claríssima, que va ser un element fonamental en la història del Vell Món, és a dir, afectar tant a parts d'Europa com d'Àfrica, Egipte, l'Egipte tardà, està amerat de cultura helènica, i moltes parts d'Àsia, encara quan els animals de séquia de l'Afganistan, els talibans, van dinamitar els budes, és una sort que els curadors, els conservadors del museu varen salvar tota la part de l'herència clàssica que també arriba a Afganistan, escultures precioses a mig camí del budisme i de fídies que s'han salvat, afortunadament, però que atestiguen que, en definitiva, tant l'helenització com la romanització va empeltar no només el territori estricte que bastava, sinó que els bàrbars, per molt que els romans es diguin bàrbars, també algunes parts d'aquesta cultura varen tindre. N'hi han troballes de moneda romana a la Índia, per exemple, arribaren fins allà. Després, la cristianització va ser també el naixement d'una nova coïnè cultural que ha anat expandint-se i que, evidentment, arribar a grans parts del Vell Món, però també ultrapassar el Vell Món, quan després se poden fer els viatges transoceànics. I l'islam, a la seva manera, recordeu que l'islam arriba des de Mauritània fins a Indonèsia, i la part sud de les Filipines, l'illa de Mindanao, és a dir, estem parlant d'una manera d'entendre el món que amera molta geografia, que s'adentra en el nord, en el centre d'Àsia, que està present en els Balcans. Aquestes formes de viure han anat molt més enllà del seu nucli originari. L'islam naix en un trossiu d'Aràbia, la helenitat abarca unes ciutats en un tros del Mediterrani, la romanitat eren quatre i el cabo, en set colines mal contades. El cristianisme era en principi una secta díscola del judaïsme condenada, si més no, a tindre una vida lànguida. Tot això ha acabat empeltant a moltíssima gent. De vegades, per la força, la globalització moltes voltes és coercitiva, però de vegades també seduint. No? I això són precedents, vulguis que no, que expliquen en definitiva també blocs culturals que han arribat o no als nostres dies. El bloc de l'helenització se va desfer després de la caiguda de Constantinople, però l'herència, per exemple, sí que està present. No? Heme aquí, que me parezco a Pericles, mogollón.
Ese perfil grec.
Ese perfil que no grec de Macedònia.
Que no podem veure els nostres oients.
Bé. Ja veiem, Rafa, que t'agrada molt la cultura oriental. Això és la meva pregunta. Passem a l'àrea de l'Orient. Sí. I també ahir han hagut grans imperis que han sigut també d'alguna manera precedents de la globalització, com el mongol o el xinès. En aquest cas podem parlar de la sinització de la Xina. Es podries parlar d'aquest procés que per als Han, que és el grup dominant ètnic, és sinònim de modernització i progrés, i per a la resta de grups ètnics és més bé sinònim d'aculturació i pèrdua de la seva identitat nacional?
Sí, és curiós perquè aquests dies estem vivint una reorientació cap a Xina producte de... Bueno, ahir mateix el Consell d'Europa va demanar el boicot, si més no, de la cerimònia d'inauguració. Xina té les dues coses. És la meravella del món perquè és la cultura viva més mil·lenària existent, cultura sofisticada. I a la vegada el problema de Xina és que està usurpada per una camarilla impresentable, totalitària. És cert que és difícil arreglar-ho perquè els Han no de vegades li diuen a la seva pàtria el centre del món. I això és una manera de considerar-se massa ególatra, potser, no? Però jo crec que els Han, si tingueren un sistema social just i no com el que hi ha ara, que pareixen pobretes les obreres de les fàbriques del temps de Charles Dickens, si tingueren una classe mitjana cada vegada més poderosa, podrien arribar a entendre que actuen com un element d'opressió sobre molts altres pobles de la Terra. Efectivament, els Han han aconseguit sinitzar un gran espai geogràfic, això ja ve de molts i molts segles, i no només el que ara és la República Popular Xinesa, sinó que sense la cultura xinesa, bona part de l'Àsia Oriental no s'entendria.
Començant pel Japó, no?
Exacte. Sense aquesta força civilitzatòria xinesa, no s'entendria. El problema és que ara Xina actua com una potència globalitzadora, però com un estat-nació, i molt nacionalista. De manera que els altres pobles del seu interior empatixen les conseqüències. Lo millor de la cultura xinesa vindria justament el dia en què els xinesos deixen de ser imperialistes i seduïsquen, perquè ho saps que tenen motius per a seduir. N'hi ha, encara que és avançar un poquet, però l'any passat a París hi hagué una exposició que es deia Dragons i Pagodes, Pagodes i Dragons, i la comissària de l'exposició deia que Europa i Estats Units estan tan acostumats a pensar que els xinesos només serveixen per a reproduir productes occidentals, per a falsificar-los, que han obligat que des del segle XV al XIX és Occident el que ha tingut el pàlpit pels productes orientals. És a dir, jo crec que Xina, si deixa de ser el que és, tornarà a ser el que fou. Ara està claríssim que n'hi ha com un... Jo crec que n'hi ha una mà fosca en tota aquesta campanya, també. Pense que dels Estats Units deu partir bona part de les indicacions, però crec que és just que aquesta campanya isca a la llum, perquè l'opressió en Xina no només dels tibetans, sinó de les seues masses milionàries oprimides que viuen o pateixen fam, o pateixen un desarreglament espantós i pateixen una dictadura militar, en tota regla, que té un element, per a mi, inclús sarcàstic. Els condemnats a morts són la família la que paga la bala.
Mm.
És el totalitarisme perfecte, quasi. No? Mm-hmm. Bueno, seguimos. Sí.
Bé, abans havies comentat que el fet que l'expansió del cristianisme, no, que també és com un precedent de la globalització, pel fet que crea un gran bloc cultural, efectivament el cristianisme és la primera cultura que unifica el continent europeu, podríem dir, la primera cultura que s'expandeix per tot el continent europeu, en un procés molt lent, que no es va poder culminar fins a, i això jo no ho sabia, però me'n vaig assabentar no fa molt, fins al segle XV, fins a mitjans segle XV, que és quan es converteixen els lituans, no? Els últims pagans que quedaven a Europa, ja en ple segle XV.
Carlemany va intentar, de fet, convertir als saxons, que eren pagans, i com no ho va aconseguir, va fer una massacre de milers i milers, per exemple. Mm. O sigui que, sí, és una força unificadora un poquillo bèstia, però sí, sí.
Però Carlemany estaríem parlant del segle IX.
Del segle IX, però encara molta tasca quedava per fer. Els pobles bàltics encara estaven ells vivint feliços en la natura, agarrant, jo què sé, maduixes salvatges i coses.
Sí, sí. Bé, doncs, el que és curiós és que quan el cristianisme ja per fi unifica Europa, és el moment en què, és precisament el mateix moment en què ja salta fora d'Europa, no? Sí, sí. I s'expandeix, no?, al nou món. Llavors jo volia que ens situarem en aquesta època, en la segona meitat del segle XV, el moment de la carrera portuguesa i castellana cap a les espècies i les conseqüències que això va tindre. Volia que ens parlaràs de tot això.
Sí, això jo, fins i tot jo de menut ho estudiava, però clar, moltes vegades estudies aquestes coses, jo crec que no se fa suficientment ni atractiu. Jo he tardat en molts anys en adonar-me'n realment de tot el que allò va significar. Perquè jo les espècies pensava que era posar pibe roig en el menjar i ja està, no? Però clar, era una fórmula de conservació dels aliments, eren medicines, era realment una cultura forofa d'una sofisticació que venia d'Orient, i en un moment determinat hi ha Europa és presonera d'un monopoli, són els venecians els que tenen el monopoli de tot això, i els castellans i els portuguesos decideixen trencar aquest monopoli i buscar rutes d'accés, no? Això que en un principi és només una maniobra comercial de persones que estaven en la perifèria del sistema, n'hi ha que pensar que en l'edat mitjana, a pesar de lo que nosaltres diem habitualment, el centre del món era Xina i el subcentre era el món islàmic, sobretot fins que els mongols no fan aquesta espècie de festival de Benidorm salvatge que consisteix en la destrucció de Bagdad. Se carreguen el califà de Bagdad, però el món islàmic és un company de viatge del comerç en Xina. Per tant, Europa, en aquest marc, no deixa de ser perifèrica, pues Castella i Portugal, que són perifèria d'aquesta perifèria, van a posar en marxa un mecanisme molt espectacular que acabarà posant en relació realment a tot el planeta. A la búsqueda de les espècies, Vasco de Gama creuarà el Cap de Bona Esperança i entrarà en l'Índic, fent, per cert, l'animal, perquè fins a Vasco de Gama i fins als portuguesos l'Índic era un espai més o menys tranquil, més o menys tranquil. No n'hi havia vigilància armada, pràcticament. A partir dels portuguesos, sí. I després el viatge colombí, que en definitiva és buscar les espècies al revés, se trobarà en el mig una cosa que es diu Amèrica, que Colón ja sabeu que va morir pensant-se que no, que acabava visitar los jardines imperiales de Kioto, però estava algo equivocat, no? I descobriran una cosa bestial, que són les reserves de plata d'Amèrica, més que l'or. Bueno, és cert que ells, quan descobreixen aquest nou món i senten que n'hi ha or, ahí se produeix una febre, la primera febre de l'or, del món modern, no? Però el més important per al món, per a Europa és molt important l'or que arriba, perquè a més puja els preus i trastoca la vida econòmica moltíssim, però per al món serà la plata, l'argent que descobriran, que els permetrà pagar als xinesos els productes que els xinesos estan disposats a vendre i a fabricar. I heu d'imaginar a Xina com una gran fàbrica del món, una gran factoria que té espècies, a més ben relacionada amb la Índia. N'hi ha una ciutat índia que es diu Cochin, que encara ara, no Conchín en valencià, sinó Cochin, val?
Conchín que està d'emparito, no?
En la Índia, encara que és una ciutat meravellosa, que tota olora a espècies, però la Xina, a més, és productora de seda, és productora de porcellana. I gràcies a aquesta aventura, en principi, és una aventura de pur egoisme portuguès i castellà per a no passar per l'aro dels venecians, l'origina com trencar el monopoli. És, a més, una lluita empresarial estricta, més pura del capitalisme este dels bancs i de les OPEs. És una cosa molt pareguda. No? Mm-hmm. Però això provocarà realment la transformació del món, perquè per primera volta el vell món i el nou món no tindran Se'n recordeu que de vegades se volia dir en el 92, se deia el encuentro entre dos mundos.
Sí. Sí.
En valencià se podria dir la topeta. Més que l'encontre, no va ser un encontre igualitari, va ser problemàtic. Han nascut societats híbrides, algunes n'han patit uns drames immensos. Àfrica va patir també les conseqüències perquè se necessitava mà d'obra i se trobava en l'Àfrica negra. No són els... Occident no és la primera explotadora de l'esclavitud en Àfrica, però és la més contumaç i la més prolongada. No? Mm-hmm. Bueno.
Rafa, continuant un poc amb les espècies, perquè jo crec que fins i tot ja sent l'oloreta canyella per així, que m'agrada molt. Doncs havies comentat que els venecians tenien el monopoli, aleshores m'agradaria que ens comentaris, no? Els venecians fins a la segona meitat del segle XV tenen el monopoli. Com es produeix ja aquest monopoli i com
sí,
afecta?
Sí, és que ells aconsegueixen una base d'operacions en Egipte. Uh-huh. Tingueu en compte que a partir d'un determinat moment en quan l'islam se posa de veres hegemònic, quan cau Constantinoble, quan ells van a controlar tota la... Bueno, abans han controlat ja la ruta de la seda, els venecians són els millors situats per a tindre un tracte privilegiat en Orient. Entonces, en Egipte se localitza el nucli de distribució. Un nucli de distribució que, torna a dir, des de la perspectiva oriental no deixa de ser un nucli subsidiari. L'Índic ha estat un mercat ben interrelacionat durant segles, on tot ha anat circulant, i a més de manera prou lliure, com una mena de lliure comerç sino-islàmic. No? Entonces, el que fa en aquests moments el món islàmic és concedir una base d'operacions als venecians. Clar, els venecians, que no ho oblideu, tenen un imperi comercial i militar en l'est del Mediterrani, aprofitaran aquesta posició de privilegi per a vendre les espècies al preu que volen. Entonces, d'alguna manera és com si tu tingués una única font. Lo que se pugnarà és per tindre fonts d'abastiment diferents. Això ho han fet en els nostres tarongers. Els tarongers valencians durant un temps van tindre l'exclusiva. Fins que determinats països van decidir produir per el seu compte o comercialitzar per el seu compte allò que altres produïen. És sempre igual. En definitiva, és un capitalisme. Se busca l'enriquiment o, com a mínim, no pagar els preus que se consideren excessius, producte d'aquest monopoli. No?
Això que tu acabes de dir, jo recordo una frase de mon pare, no?, que feia: xiqueta, gràcies a la satsuma tu has estudiat.
Clar.
I així és.
Els venecians podrien dir: gràcies al pebre, Venècia és el que és. Bueno, és gràcies a més coses. Els venecians se refugien en aquesta illa, crec que en el segle VIII o IX, però, clar, acaben bastint un imperi mercantil magnífic, no? Molt cruel, com sempre, com tots els imperis, però molt resultó. La prova la teniu en la pròpia Venècia. El Goig, que significa la Basílica de Sant Marc, que és una basílica bizantina enmig de la part occidental, vos indica la quantitat de diners que se van fer en això, no?
Mm-hmm. I tants altres, no? Edificis per tota la ciutat. Que és tota una meravella, la veritat.
Seguimos?
Sí, i tant. Bé, com hem comentat, no? La troballa del Nou Món fou un producte accidental, no? De la carrera cap a les espècies, no?
Exacte.
El descobriment d'Amèrica de les mines de Potosí, les de Mèxic, les de Huancavelica, és?
Huancavelica. Sí, és que aquestes són unes mines com les d'Almadén, de mercuri, que serveixen per a amalgamar l'argent, per a traure més rendiment del mineral que trauen. Uh-huh. És espectacular, bueno, i a més una massacre també.
Bueno, tot això comportà l'explotació de la mà d'obra indígena, no? I la importació des d'Àfrica de milions de persones esclavitzades.
Exacte.
Quin impacte tingué aquest fet sobre l'economia i la societat en el món?
Pues a partir d'ahir jo diria que comença la modernitat de les massacres. Perquè, tingueu en compte, en les mines de Potosí se calcula que han mort 8 milions de persones. És a dir, l'Holocaust i 2 o 3 milions de propina.
Mm-hmm. Holocaust i mig, pràcticament.
Holocaust i mig. 8 milions. No sé si conegueu, n'hi ha un documental alemany produït per una ONG per a la salvació dels xiquets del treball, que es diu El miner del diable o El miner del dimoni, i allí se narra encara ara com de dura és l'explotació de les mines de Potosí. Encara queda algo. Queden minerals subsidiaris, zinc i alguna cosa, i queda potser alguna veteta d'argent molt pobra, no? I encara ara les condicions són bestials. I estem parlant de cooperatives i de mà lliure. Pues imagineu lo que significava mà d'obra indígena, que va ser, no eren esclaus, era una figura maquiavèlica que inventaren els castellans, que era la encomienda i la mita. Són dos figures d'apropiació de la força del treball que acaba sent, de facto, un esclavatge. I la esquilmació, tinc en compte que gran part de l'impacte d'Amèrica és la destrucció ètnica, perquè la gent no està acostumada a les patologies occidentals, a les malalties occidentals. Entonces, per exemple, gran part de la meseta mexicana se despobla. Entonces, ahí no queda massa indígena suficient com per a fer l'explotació de les mines, i és quan s'entra en marxa el que diuen el comerç triangular entre Europa, Amèrica i Àfrica. Les autèntiques esquilmacions demogràfiques d'Àfrica cap allà, en col·laboració de gent africana, perquè això també és cert, és a dir, n'hi hagueren negres que odiaven altres negres i que van vendre altres negres com esclaus, i diverses potències occidentals, genovesos, portuguesos, anglesos, holandesos i castellans, que són els encarregats de transportar-ho, no? És realment la primera globalització planetària, i és una globalització sangonosa, dolorosíssima, en unes repercussions econòmiques bestials, però en unes repercussions demogràfiques i a nivell ètic tremendo. Recordeu que se'n parla molt del padre Bartolomé de las Casas. Bartolomé de las Casas era contrari a enquadrar la mà d'obra indígena, però, per exemple, els negres li donaven igual. És a dir, que és difícil trobar ahí un resquici d'humanitat, perquè el que importava era el benefici. El benefici no només era per als castellans, eh? Això s'ha de... És a dir, Henry Kamen és un historiador molt important que posa de relleu que aquesta aventura va significar benefici per a moltíssima gent en Europa, per a italians, per a flamencs, per a... tant aliats com enemics. És a dir, la potència imperial d'Espanya tenia aliats i tenia molts enemics, però tots els enemics també se'n beneficiaren, no només furtant coses als barcos, sinó ells trobaren nous camins, s'establiren en el món. La esquilmació demogràfica d'Indonèsia, les Índies Orientals Holandeses diuen que també és espectacular. És a dir, crec que a través de la tisis se va produir la desaparició pràctica de moltíssima gent indígena, no? Uh-huh. El que passa és que, bueno, n'hi ha que... L'obra humana, no sé si heu llegit este cap de setmana en el País, Xavier Robert de Ventós feia un article tremendo que es deia "No somos ni socialdemócratas", i no era un article de política, era un article sobre la naturalesa humana. La naturalesa humana no té límits. Quan se li posa el benefici per davant, no coneix els límits.
I el curiós és que s'inventa, més a més, justificacions per a poder fer allò que li avellisca i no tindre mala consciència, no? I dir que està fent el que és correcte.
N'hi ha una carcassa ideològica sempre, clar. No? Foucault hauria de parlar al respecte. I el resultat és que, clar, allò se ven com la cristianització d'Amèrica. Segur que n'hi havia gent que pensava que això era l'objectiu prioritari. Però n'hi havia tanta gent que pensava que això no era l'objectiu prioritari, ni per a els espanyols, ni per als anglesos, ni per als holandesos, ni per als portuguesos, ni per als francesos, ni per a ningú. Allò comença... Tots tenim en la memòria, o bueno, almenys els que hem estudiat història, aquella divisió del món que se fa en època de Bismarck, que Àfrica se partix a trossets quasi geomètrics, no?
Sí, sí.
Però en realitat la primera divisió del món és anterior. És quan la notícia de la descoberta del món... És cert que n'hi hagueren esperits molt sensibles, que entraren fins i tot en consciències, en crisis místiques, què passava, que n'hi havia una part del món que no sabíem que existia, que tenien unes societats... Perquè, clar, tu pots acusar de primitiu a una tribu de l'Amazones, però a una societat tan jerarquitzada i estranya des de la perspectiva europea com la incaica, ja tens més problemes, perquè allí ja tenen una divisió del treball. És cert, per exemple, que els sacrificis de la cultura mexica, dels asteques, varen servir molt de coartada. Però així la gent...
Sacrificis humans.
Sacrificis humans. Però així la gent, per exemple, no necessitava fer-ho cerimonial. Se n'anaven a una guerra de religió i deixaven el camp que els asteques, en prou de temps, hagueren necessitat fer moltes víctimes.
I,
no?
I en última instància tampoc és tan diferent un auto de fe d'un sacrifici humà. O sigui,
exacte. Perquè l'auto de fe se suposa que calma a la societat i els sacrificis de Mèxic calmaven els déus, no? Estem davant...
Però també en l'última instància tractava d'evitar la ira divina, no? Exacte. Perquè els heretges atraïen la ira divina sobre les societats.
Exacte. L'explicació ideològica, jo crec que la barbàrie, en realitat sempre és barbàrie, amb independència del vestit del que se revestisca, però tornant a la teva pregunta, efectivament és el punt d'inflexió. A partir d'ahí, les coses no seran mai en el planeta com eren. Mai no tornarà a ser. De fet, s'ha creat un Occident, si ha creat un món, no és en Àfrica, on excepte la casta sud-africana que ja ha perdut el govern, que no el poder, calcule, o la casta d'algunes excolònies. Ahí no se crea un nou món. Se destrossa el món antic i la prova la teniu en quin estat està Àfrica. En Amèrica Llatina i en Nord-Amèrica sí se crea un nou món. Realment sí se transforma tot. Els vincles humans són espectaculars. Els mestissatges, els apartheid, és una cosa fascinant. Jo de xicotet no me fascinava la història d'Amèrica, però ara sí. M'he fet molt major i entonces... així no ho tinc.
Bé, Rafa, has parlat de... Entrem en una altra globalització. Has parlat dels anglesos i de les colònies i a mi m'agradaria que entraren en aquest àmbit. Uh-huh. La revolució industrial, iniciada per la Gran Bretanya a finals del segle XVIII i l'expansió territorial del govern de Londres, posa en marxa això que acabo de dir, un altre procés de globalització, que desplaça la Xina, no?, com a veritable nucli econòmic del planeta, que fins ara havia sigut ell el nucli. Com es du a terme aquest procés de globalització durant el segle XIX?
Jo li aconsello a la gent que estiga sentint aquest programa i me puga suportar i això, que si el tema li interessa, acudisca ara l'editorial Càtedra, això no sé si pot... Càtedra, no, Crítica, l'editorial Crítica de Barcelona, està traduint al castellà uns llibres, sobretot d'historiadors nord-americans, que estan molt atents a tot aquest procés. Bueno, ho han estat durant 10 o 12 anys i ara està arribant això al castellà. En realitat és un procés molt complex i molt pervers. Jo no vull dir que la dominació de la Xina del món no fora perversa, però no tenia el punt de crueldat que va tindre la dominació anglesa. Per tant, de lo que partim és un món en el qual Xina produeix mercaderies que Occident compra gràcies a la plata americana que és factible dur cap allà, bé a través d'Espanya, a través de Manila, com a través de les altres de les companyies, la famosíssima companyia oriental holandesa, no?, que és molt poderosa, que construeix barcos i és quasi un estat dins d'un altre estat. Això començarà a canviar quan Gran Bretanya decidisca de veres que ja li va bé no sols el domini marítim que té, sinó voldrà guanyar la batalla final. Té una potència industrial espectacular, ha destruït a la Índia, és a dir, els ha acabat venent els teixits de Manchester i ha provocat que la Índia deixi de tindre la seva pròpia vida econòmica. I llavors farà una cosa, se venjarà de Xina d'una manera molt perversa. Xina exigeix a Gran Bretanya, a canvi del te, del qual tenen un pràctic monopoli, el te és un vici d'Europa, des del segle XVI i XVII, els holandesos, els francesos, els anglesos, i en els anglesos acaba constituint-se, si us pregunten, és la beguda nacional anglesa, bueno, i la cervesa dels hooligans. Però, val? Però se suposa que Anglaterra és el té. Qui produïa té? El té no naix en Brighton, naix en la Xina. I la Xina demana plata. Per tant, Gran Bretanya es veu obligada a comprar plata a Mèxic, etc., per poder pagar el seu té. I entonces se li ocorre una idea perversa. Si jo m'he viciat al té, els xinesos se poden viciar a algo? I sí, troben l'opi. I de la mateixa manera que totes les classes benestants angleses se lligaren al té, els anglesos aconseguiren que bona part de la classe benestant xinesa i burocràtica se lligara a l'opi. Però clar, no és el mateix la teïna que l'opi.
No.
Perquè l'opi va provocar un trastocament complet de la personalitat, una deixadesa, és a dir, era un mal moral. Clar, Xina estava que se l'enduien els dimonis, no? I Xina intenta trencar això, però no pogué. Els anglesos li varen activar dos guerres per a imposar aquesta entrada massiva d'opi. A partir d'ahí, bueno, n'hi ha també que dir que n'hi havia un factor intern. En Xina va aparèixer una secta mixta cristiano-oriental perseguida des del poder en diverses desenes de milions de morts. Una guerra civil. Perquè, clar, en Xina les guerres civils tenen aquestes dimensions. Llavors, aprofitant els anglesos la conjuntura, en les dues guerres de l'opi i aquella crisi interna, Xina va, caure. N'hi ha una pel·lícula espantosa que es diu 55 dies en Petit, en Pequín, que és racista, xenòfoba, impresentable, i una tercera, de més, li donen un rol a Espanya, que Espanya en aquells moments pintava lo que Rita, la cantaora, puga pintar en Surinam en estos moments, ¿vale? És una concepció. Jo crec que com la rodarien en Almeria o en Madrid, o en algo, diré, en Madrid.
Sí.
David Niven.
Sí.
Clar.
Mira.
Sí, com el doctor Givago i tantes altres d'aquella època.
Pues Franco se veu que diria, me sacan algo, i entonces la productora digue, sí. Entonces apareix la bandera americana, l'Alemanya, del Kaiser, la britànica, la francesa, i de sobte, ta-ra-ta-ta, la bandera espanyola, dius, no puede ser, m'he equivocat. Bueno,
recordo jo que a més estava molt escut, que apareixia només el de Lleó i el de Castella.
Sí, que és la bandera reial, és la bandera de la restauració, exacte. Sí, això ho cuiden bé. Sí. Però la pel·lícula és infecta. Perquè, clar, els xinesos pareixen uns locos d'atar. No, els xinesos el que estan intentant és que Occident no els destrossi, que és el que fa. Occident aconsegueixen uns beneficis comercials. És la política de les canoneres, les grans canoneres americanes i britàniques disparant a les ciutats xineses per dir, hola, anem a pactar algo. Clar, això és una etapa tremenda. I Gran Bretanya, la metàfora és que el lleó britànic venç al drac. El dragó se mor. Se mor, no. En Xina mai les coses moren. Dorm. Dorm. Perquè, a més, des de les filosofies orientals, les coses, al cap i a la fi, ja s'acomodaran com correspon. De manera que Xina espera. Dudua, no és entranyable?
Sí.
De totes maneres, el que estic dient és realment seriós. És a dir, se va aconseguir dislocar la vida econòmica i política del país, I Gran Bretanya tenia la força dels seus productes industrials, la força de les armes. Recordeu que és el moment en què Gran Bretanya està sent desafiada per Alemanya. Alemanya està construint una flota de guerra que vol disputar-li l'hegemonia. Gran Bretanya està fent camí en les grans colònies d'Orient, en la Índia i en Xina, que acaba sent colonitzada, no des d'una perspectiva territorial massiva, però clar, és... Si els portuguesos tenien Macau des del segle XVI i els castellans tenien Manila, també des del XVI, Hong Kong la tindran ells des del XIX. I tots els altres ports de Xina, que seran la porta a una hegemonia econòmica occidental.
Shanghai,
etc. També la part de Fujian i tot això.
Sí, sí. Bé, després d'este interessantíssim, apassionant recorregut històric que ens has fet, i abans d'entrar...
Que bona persona que eres.
és com és.
És de veres.
Exacte. I abans d'entrar en el present, en el moment actual, volia fer-te una pregunta. Podríem dir que els motius que mouen la globalització són més aviat de tipus cultural o, al contrari, sempre estem parlant, en el fons, d'un model econòmic?
Jo crec que, després de molts anys d'historiografia marxista i tot això, hauríem de ser cauts. I hauríem de dir que tot sempre va lligat. Tot sempre va lligat. Està clar que la búsqueda dels diners és un motiu molt fonamental, però n'hi ha vegades que n'hi ha comportaments humans quasi inexplicables des d'aquesta perspectiva. No sé si conegueu una anècdota especial. Fa molts anys, Vicent Ventura, aquell líder antifranquista, estava fent una conferència, estem parlant dels anys 60, estava fent una conferència en un poble taronger. I estava parlant del mercat comú i estava parlant de les condicions polítiques que el mercat comú li posava a Espanya per poder entrar en eixa proto-Unió Europea. No? Entonces, s'alçà un taronger i va dir, vostè està dient que per vendre les taronges en Europa hem de tirar el FEMA Franco? I clar, Vicent Ventura, que tindria un guàrdia civil al costat, va dir, no, exactament això no, però Europa és tal i qual. I entonces el taronger va dir, pues haz lo que li dic, que tiraran les taronges a la mar.
Cap a clar.
És a dir, algú no cedia davant el que ell considerava que era un xantatge de tipus econòmic, sinó que posava per damunt tots uns altres elements. No vol dir que passi sempre, però de vegades l'economia no ho explica tot. Mm-hmm. És a dir, la història de les mentalitats, el que ara se diu història cultural, de vegades sí indica. N'hi ha coses inexplicables. La fascinació de la Xina per la plata és producte d'una crisi del paper moneda. Recordeu que quan Marco Polo diu que va a la Xina, perquè no està clar que Marco Polo arribarà a la Xina, probablement igual se queda en el Turquestan Oriental i va dir, m'envien un fax. Ara n'hi ha gent que qüestiona l'arribada de Marco Polo a la Xina, perquè n'hi ha coses que no compta, i sobretot perquè l'acord de Pequín, que allò era un autèntic registre d'entrades i eixides, no figura Marco Polo, per exemple, no? Però, bueno, bons informadors segurs que ne tenia. Marco Polo narra com fan de la Corfa de la Morera paper, que és paper moneda. Xina té una economia fiduciària molt abans que ningú. El problema és que acaba activant-se una inflació immensa. I llavors la plata, que Japó té, acaba substituint-se de paper moneda. I aquesta fascinació oriental encara per la plata és immensa. En la Índia, la plata i l'or és on n'hi ha encara mercats. És a dir, n'hi ha coses que no... I no com a poder econòmic, sinó per a la decoració, per a la fascinació per lo que brilla. Keynes deia que l'or és el fetitxe bàrbar, no? I aquestes coses de vegades no són explicables en termes estrictament econòmics. Entonces, la globalització jo crec que ha anat, pot ser impulsada per el motiu econòmic, però com qui ha dut aquesta búsqueda de benefici anava revestit normalment d'unes formes civilitzatòries molt sofisticades, això també ha causat una subjugació, no? Sempre jo crec que ha anat vinculat.
Molt vinculat.
Molt vinculat, sí. Molt vinculat. La prova la teniu, la globalització nord-americana actual no és només la nostra fascinació per el dòlar, això de que algunes abueletes del Cabanyal volen tindre oberta abans un compte corrent obert en dòlars, sinó que la gent ha acabat vestint-se com los ganaderos de Wyoming.
Sí. I menjant i fent de tot una imitació. Hem
substituït el saragüell, que deixava la climatització dels baixos, per dir-ho de manera suau, als pantalons utilitzats per als ganaderos de Wyoming, que climatització de baixos no deixa.
No.
Vale? Si el valencià duia una climatització de baixos, per algo seria.
Sempre vale? Està bé que corregui l'aire.
Podríem nosaltres impulsar la globalització del saragüell? En Estocolm, difícilment.
L'àrea mediterrània.
A l'àrea mediterrània. Sí, sí, seguim en este subtil tema.
Sí. Vale. Debi. Després de la globalització del saragüell, que crec que és la frase del programa. No sé si desvencarà la de la tomaca, però... Vale. Jo volia comentar-te, s'ha introduït el paper dels Estats Units, aleshores que es troben en una posició hegemònica després d'haver constituït al llarg del segle passat el motor de la globalització del món d'avui. Aleshores, ens podies comentar com s'ha construït aquesta hegemonia americana i el paper que ha tingut la moneda, la cultura i la tecnologia. La roba ja la tenim clara, la deixem de banda.
Sí, penseu una cosa interessant. La hegemonia nord-americana està datada en el fi de la Primera Guerra Mundial, és a dir, quan Gran Bretanya ix d'ahir molt tocada. Val? Ells han entrat en la guerra, però Gran Bretanya ix molt tocada. I després anem a viure un període d'entreguerres tan convuls des de la perspectiva econòmica, etc., que els Estats Units, després de la Segona Guerra Mundial, ja no tindrà enemic. Bueno, tindrà els russos, però els russos és un altre tema. Val? És a dir...
Per al pròxim programa.
Però... Sí. La qüestió és que en un moment determinat, en la segona meitat del Dèneu, per exemple, imagineu quan en París se reunió en 1867 una conferència internacional per a veure si se feia una moneda unificada, la provoca Napoleó III, que és el nebot de Napoleó I, és un que du barbeta i bigotet, és un senyor així, un pitimini, un poquet estrany, amb una pinta molt decimonònica. Aquell pretén fer una moneda global dels països poderosos. Van els anglesos, en la seva lliura esterlina d'or, van els francesos i tota la branca llatina, que tenen una moneda, un franc de plata, però n'hi ha una monedeta de 20 francs d'or, i van els americans, que tenen... És una economia en creixement. Han descobert les mines d'or de Califòrnia. Són una potència, el que passa és que no són la potència. En aquests moments és Gran Bretanya la potència, seguida per França. Quan acaba la Primera i la Segona Guerra Mundial, en 1944, abans fins i tot d'acabar la guerra, en Bretton Woods, en Nova Anglaterra, hi ha una conferència internacional en la que tot el món desenvolupat ja li encomana als Estats Units el mestratge de la moneda mundial, que és el dòlar. És a dir, a partir d'ahir, les coses... Estats Units, recordeu que en 1971, en ocasió de la guerra del Vietnam, quan tenen un dèficit públic immens, ja decideixen que el dòlar ja no està recolzat en or, sinó que és un paper. I tu tens confiança en el dòlar perquè tens confiança en la economia nord-americana, en la maquinària productiva. L'euro tens la mateixa confiança actualment. L'euro no està emparat per unes reserves de metall. És més, Europa està venent a la Índia perquè se facen tots collarets, etc, tot l'or que té. Eixa moneda universal anirà acompanyada d'una tecnologia punta, que a més està relacionada amb la tecnologia militar. De la tecnologia militar derivaran les tecnologies civils, i acaba vinculada a una cultura pop, una cultura de masses coenta i meravellosa.
Alhora.
Alhora. És que lo coent i lo meravellós estan molt més units. València no és una excepció. És una cosa que ha de quedar clara. Lo coent i lo meravellós estan íntimament lligats. I la cultura de masses no pot ser una altra cosa que coenta, perquè la gent no tots són catedràtics en física nuclear. Això no vol dir que no n'hi hagi en catedràtics en física nuclear molt coents. Val? Però el ben cert és que la difusió dels estereotips de la cultura pop nord-americana ha fet moltíssim per l'expansió d'aquesta globalització. Ha anat a cavall d'això. Sense tecnologies noves, hauria estat molt difícil veure aquest procés. Recordeu que la globalització britànica se fa en el vapor, en trens, en vaixells de vapor, no en avions. La globalització yanqui com s'ha fet? Home, s'ha fet amb el cine, amb la televisió, amb el telèfon, amb els avions, amb el telèfon mòbil, amb internet. Recordeu que és una tecnologia militar que de sobte descobreixen que, a banda d'espiar la Unió Soviètica, poden relacionar-se entre ells i donar-se missatges d'amor entre generals nord-americans, això, en secret, que això és magnífic, no? Perquè implica, per fin, la vida epistolar. No? Jo crec que els tres factors han intervingut d'una manera bestial, a banda, òbviament, de la potència econòmica de ser productors i compradors a una escala planetària. Nosaltres hem comprat durant molts anys productes nord-americans, Estats Units també ha comprat molt, hem comprat en la seva moneda, hem vestit a la seva manera, hem vist els seus programes, hem cregut la seva forma de narrar, perquè tots estem amerats, excepte Bollywood. Bueno, Bollywood també està amerada, fins i tot. L'alternativa global a Hollywood, que és Bollywood,
Sí.
No deixa d'estar amerada dels musicals nord-americans, lo que pasa es que con un poco de pimienta verde, ¿vale?
Prou.
Jo, un dia d'estos me faré forofo i me veureu ahí en una pequeta en la front al respecte.
Estàs molt influenciat per l'Orient ja, Rafa.
Molt, molt, cada vegada més.
Bé, arribant ja al moment present, l'any 2008, podem dir que estem en els inicis d'un capvespre d'eixa unipolaritat nord-americana, eixa hegemonia nord-americana que hem tingut al llarg del segle XX, està començant a acabar.
Sí.
Podem dir que països grans com la Xina, l'Índia, Rússia o el Brasil poden assumir en el futur, si no total, com a mínim parcialment, el rol que abans tenien adjudicat els Estats Units, o que fins ara tenien adjudicat.
Sí, tot indica que n'hi ha països emergents. Home, Brasil, quan pot ser Lula garantís que la gent pot desdejunar, pot ser sí. I quan Putin garantís que la gent no se torna alcohòlica en Rússia, pot ser sí. El que està clar és que Xina sí que va camí. Els índexs d'increment del producte interior brut anual són bestials en Xina, entre altres coses, perquè com no n'hi ha lleis de protecció laboral, la gent treballa a les hores que fan falta, etcètera, etcètera. Això és un desastre, no? Però és cert que són potències emergents. La Índia és la nostra... Sabeu aquesta cosa tan fantàstica que en París i en Londres la faena burocràtica de les empreses l'envien a la Índia, que la fan quan en la Índia és de nit, de manera que tota la faenassa en Europa se la troben de matí feta. No? La Índia és una potència emergent, el futur de la qual és ignot, entre altres coses perquè van camí quasi d'igualar a la Xina en potència demogràfica, i a diferència d'altres anys, d'altres temporades, no n'hi ha aquesta degradació absoluta. És a dir, la Índia està començant a poder donar alimentació a la seva gent, està exportant tècnics informàtics al món, és una potència emergent. Jo no sé, tinc en compte que Estats Units, clar, té una potència militar que valida tota la seva hegemonia. Xina serà una potència militar. La Índia no és una potència tan forta, encara que tinga l'arma atòmica com Pakistan. Se sabrà quan passen unes dotzenes d'anys, se veja com hagi evolucionat la qüestió de la Índia. Jo crec que Estats Units està empenyat en que la Xina no despegue. Jo ho pense. Pense que... És curiós, cada vegada que jo veig una grip aviar, sempre sospite coses estranyes. No sóc en general partidari de teories conspiratòries, però n'hi han massa coses contra Xina, massa coses coincidents. Jo si per mi fora tots els dirigents xinos els posarien en un barco i els enfonarien en l'oceà Índic, val? Perquè jo voldria xinesos dirigents demòcrates, val? Però és cert que jo crec que és el gran adversari d'aquesta Unió. Algun comentarista en periòdics seriosos com El País i tal diu que estem acostumats a un imperialisme nord-americà que considerem molt salvatge. I diuen que si l'imperialisme xinès està conduït per els dirigents actuals, l'americà ens pareixeria benèvol. Jo, després de contemplar la guerra d'Iraq, dubte que se li pugui aplicar al nord-americà en Iraq o en Vietnam el qualificatiu de benèvol. No? Però és cert que aquestes autoritats fèrries i deshumanitzades que només posen l'interès econòmic mentre obliguen a les obreres a dormir fora de casa, com si fossin un quarter militar, tot això pinta mal. És una pena que pinte mal. Perquè jo, òbviament, hem viscut una experiència unipolar, l'objectiu seria un món multipolar, on Xina recuperarà una posició de privilegi, que és la que ha de tindre, pot ser la hegemònica, però matisada amb un comportament, si més no, amb mecanismes d'opinió pública capaços de frenar els excessos. Al cap i a la fi, en Estats Units, que han fet el que han volgut en Iraq, n'hi ha una forta oposició després d'uns anys, mentre que en Xina, la gent que protesta ja no pot seguir protestant.
I això està amb la màxima actualitat actualment?
Avui mateix, avui, per exemple, les detencions estan a l'ordre del dia. S'han comunicat i han detès no només tibetans, sinó l'altre dia, diversos monjos tibetans, en una visita d'això oficial que van fer perquè la premsa occidental callara, estava tot arreglat, com les demostracions sindicales de Franco, sindicalistes vestits de blanco, de sobte aparegueren un mogolló de monjos. A mi, jo tampoc és que crega que els monjos són la quinta essència de la democràcia, perquè el Tíbet abans de Xina era un horror, però calcule que n'hi ha monjos,
no?
Clar, calcule que n'hi ha monjos que tenen sentit comú i que edificarien un Tíbet normal, no? Pues si ells aparegueren a boicotejar l'acte, pues no sé, aquests monjos on estaran ara, si en la prisió 1 o 2 o 4, val?
Bé, Rafa, el tema és molt apassionant, interessantíssim, però tu saps que el temps...
És el gran enemic.
És el temps.
El temps i els saragüells.
Exacte. Bé, però jo voldria que abans d'acabar ens comentaris un poc com està afectant la globalització actual a la societat i cultura valenciana.
Jo crec que n'hi ha prou en eixir al carrer per a veure que les coses no seran com eren. Si he dit abans que a partir del 15 i de tot allò el món és diferent, la societat valenciana ha de preparar-se i armar-se d'intel·ligència per a saber que ja és diferent. I que això és inevitable, perquè no se podia mantindre durant tant de temps compartiments tancs amb una Europa pletòrica que per a més s'inri té diverses emissores mundials de televisió que mostren lo pletòrics que estem i condenar a la misèria pues, a la gent del Magreb, de l'Àfrica subsahariana, de l'Indostà, d'Extrem Orient, d'Amèrica Llatina. Això era impossible. Al final, València és una societat mestissa. I què? Al final, València és una societat empeltada de gent molt diferent. I què? València és això? Com en el seu origen ho és? O és que els valencians que estàvem abans de l'arribada de xinesos, pakistanesos, musulmans de divers empelt, sud-americans, etc., érem una raça pura, som la cosa més impura del món, som un mogolló de catalans, en uns quants aragonesos, en no sé quants castellans, en uns navarresos, occitans i no sé què. Això va a passar. La gent ha de fer-se la idea que va tindre un gendre magrebí. I què? És cert que serà necessari que n'hi hagin unes bases sòlides de relació. Per exemple, el respecte a la dignitat humana, com diu algú que jo recorde, les lleis estan per a ser complides i per a perseguir els pares que volen tallar el clítoris a les xiquetes no per ser musulmanes, sinó perquè tenen una cultura misògina masclista repugnant. Les lleis estan per a protegir els obrers i per a que no estiguen com pollastres en una granja, però la societat valenciana ja és pluriètnica. És difícil que el valencià siga la llengua vehicular de la societat? Jo crec que sí, perquè els valencians han demostrat poca estima per la llengua abans de tot això. No sé si van a demostrar-ne molta després de tot això. Però no, res no impedís que els valencians de nova encuny no adopten el valencià. Jo he conegut ja molts emigrants que adopten el valencià i que aposten per ell. Molt més que molts dels que ara han estat autòctons. En un gest que a mi em pareix èticament preciós. Però és difícil, perquè la societat valenciana ha fet deixadesa de moltes coses durant aquests anys. És una societat nou rica i èticament prou buida, si veu examines. Doncs igual, esta nova gent que té alguns valors molt interessants, valors de solidaritat i de coses, igual serveix inclús perquè millorem com a poble. Està tot obert, no se sap com serà el procés d'integració, falta saber quanta de la gent que ha arribat se queda. No són els mateixos els processos d'integració en les grans ciutats, que s'han demostrat de vegades inservibles per als autòctons, perquè el Quart Món està en València i molt propet. Mm. Acaben de fer un desahucio de Quart Món en una gran zona de la ciutat. Això demostra la inoperància, moltes vegades, de les nostres societats respecte a el que ja n'hi havia. Són enigmes oberts. Jo, sobretot, el que crec és que la gent ha de tindre una actitud lògica, i és que el que n'hi ha és que s'ha de compartir. I la justícia ha de regnar en la mesura possible. És cert que s'han de denunciar els abusos, però no només els abusos dels immigrants, els abusos autòctons. Quan en una notícia se diga ha sido violada per un senyor de nacionalitat xina, quan siga la violada, quan el violador siga de nacionalitat valenciana, també s'ha de dir. És a dir, a tota persona se li ha de jutjar per les seues obres. Jo crec que, a més, la gent no recapacita el que implica d'oportunitats. És a dir, tenim bona part del planeta vivint així. Tenim per primera vegada un mogolló de gent que sap parlar àrab, que sap parlar xinès. Xinès, la llengua que se suposa que aprendran els xiquets de les nostres elites dins d'uns anys. Mm. Tenim molta gent en fórmules culturals meravelloses, també. És a dir, perquè així en seguida apareix lo del clítoris. Ja, però és que a mi m'encanta el menjar turc. Mm. I tinc dret a fruir-lo en normalitat. Jo crec que aquesta retòrica abans se deia el cosmopolitisme, i València ja és cosmopolita. La societat valenciana ja és molt cosmopolita. En Sogorb treballen ben integrats molts romanesos, que són els que s'estan jugant la vida en les obres. Això és per primera vegada tornar a l'origen. Els orígens no van ser onades successives de migració que poblaren la terra, de serfs homínids d'apariència no sé com, pues el final és un món cafè amb llet. I què? Naomi Campbell és fruit d'això. No és meravellosa? Keanu Reeves és fruit d'això. No és meravellós? Tindrem el món, València serà la pàtria de les Naomi Campbells i dels Keanu Reeves. Això és fantàstic.
En Saragüell.
En Saragüell porta rogle avui. Moltes gràcies, Rafa.
Gràcies a vosaltres per esta paciència infinita.
Gràcies.
Gràcies a tu.
Bé, i ara escoltem Futur en Venda, una cançó que ens anima a lluitar per canviar el futur respectant la llengua, la llibertat d'expressió i la immigració.
Sembla tan recent. Si se s'engreixen les butxaques a costa del teu esforç. Si entrebanquen el treball dels nostres professors, si censuren la cultura, manipulen els mitjans, si condemnen a silenci tota oposició, estan la teua mà salvar el teu futur, canviar la realitat que ens envolta. No tornem a claudicar, no volem comprar més fum, ara toca prendre part i dir la nostra.
UPB Ràdio, 102.5.
I després d'escoltar Pau Alabajos i els Musis Furtius en aquesta peça que barreja en perfecta harmonia violí, violoncel, trompeta i guitarra acústica, amb lletres carregades de compromís i preocupació per la realitat actual, donem pas a l'apartat de Millorem el llenguatge.
El primer de tot, aquesta setmana és ben especial per a nosaltres perquè és el 50 programa i esta secció la preparem amb molt d'afecte i la veritat amb molta gana d'ajudar-vos a millorar el llenguatge. Aleshores, les paraules que hem elegit és el deute i la mercaderia, que estan relacionades amb tot el que Rafa Company ens ha comentat avui. Així que, Toni, com sempre, es llig les frases.
Exactament. El deute extern dels països empobrits s'ha incrementat durant les últimes dècades, malgrat que aquests països no han deixat de pagar. L'economista Samir Amin ha denunciat que l'expansió del capitalisme ha acabat afectant totes les fases de la vida, fins al punt que ha convertit l'ésser humà en una mercaderia.
Pel que fa al mot deute en el context econòmic, es refereix a la part de l'endeutament d'un país o d'una empresa procedent de creditors que no resideixen al país amb el qual contrauen el deute. Us recordem que cal evitar dir el barbarisme deuda. Quant al mot mercaderia, ve del llatí mercatus, derivat del verb mercari, que vol dir comprar o fer comerç. Pel que fa al significat, es refereix al producte del treball humà, útil per a satisfer les necessitats humanes i destinat a l'intercanvi en el mercat. Hem de recordar que cal evitar dir el barbarisme mercancia o mercancia. I ara volem que penseu com es diu en valencià aquesta frase feta. Escoltem-la.
Mis compañeros del programa valen un potosí. Qué suerte haberles conocido.
De segur que la sabeu i l'heu compartida molts divendres amb nosaltres, però si no és així us la diem.
Els meus companys del programa valen un imperi. Quina sort haver-los conegut.
Aquesta frase feta es diu quan una persona o una cosa per a nosaltres té molt de valor. Ara bé, depenent de la zona lingüística, a més de dir la frase valer un imperi, com us ha llegit Toni, també podem dir les frases següents: valer un tresor, valer més or que no pesa o valer una mina.
I ara escoltem Ovidi Montllor, l'alcoià que es va convertir en un dels més grans cantautors de la nostra llengua, amb les seues lletres carregades d'ironies i metàfores, a més d'una gran força per a reivindicar els drets del poble.
Ja no ens alimenten molles, ja volem el pa sencer. Vostra raó es va desfent, la nostra esforça creixent. Les molles volen al vent. Diuen, si no et donen, pren. No és de lladres dir amén. Quan la suor del que fem no l'aixuga el que rebem, mullen d'or el qui ens la pren. És qüestió de saber clar fins quan hem de treballar per el sou que ens fan guanyar, per el sou que ens fan guanyar. Llavors ja podrem jutjar el que vol dir explotar. Conscients de l'explotació, no hi haurà més solució que aprofitar l'ocasió i allò que es diu amb passió. Fer valer nostra raó, perquè ja no ens alimenten molles. Ja volem el pa sencer. Vostra raó es va desfent, la nostra esforça creixent. Les molles volen al vent. Les molles volen al vent. Les molles volen al vent.
UPB Ràdio, 102.5.
I després d'escoltar la cançó Tot explota pel cap o per la pota, una metàfora contínua que demana condicions laborals dignes i denuncia l'enriquiment d'uns pocs a expenses d'altres, donem pas a l'apartat de Preguntantes Barroma.
Avui parlem de globalització i si pensem en les aportacions que des del nostre país s'han fet a la cultura global o universal, no podem deixar de destacar aquell que segurament és el més universal dels escriptors que s'han expressat en la nostra llengua, el poeta valencià del segle XV, Ausiàs Marc. Per això, en aquesta 50a edició del programa Plèiades, us volem llegir entre tots, l'invitat inclòs, un dels textos més coneguts del gran clàssic valencià.
Veles e vents s'han mos desig complir, faent camins dubtosos per la mar. Mestre i ponent, contra d'ells veig armar, xaloc llevant, los deuen subvenir, amb llurs amics, lo grec e lo migjorn, fent humils precs al ventre muntanal, que en son bufar lo sia parcial, e que tots cinc complesquen mon retorn.
Bullirà el mar com la cassola en forn, mudant color en l'estat natural, i mostrarà voler tota res mal, que sobre si atur un punt al jorn. Grans i pocs peix a records correran i cercaran amagatalls secrets, fugint al mar, on són nodrits i fets, per gran remei en terra eixiran.
Jo tem la mort per no ser-vos absent, perquè amor per mort és anul·lat. Mas jo no creu que mon voler sobrat busca ésser per tal departiment. Jo sóc gelós de vostre escàs voler, que jo morint no met a mi en oblit. Sols est pensar metal del món d'elit, car nos vivint no creu se busca fer.
Après ma mort d'amar per dau poder, e si a tost en ira convertit, e jo forçat d'aquest món seré eixit, tot el meu mal serà vos no ver.
Amor, de vos jo en sent més que no en sé, de que la part pitjor me'n romandrà, i de vos sap lo qui sens vos està, a joc de daus vos acompararé.
I la pregunta d'aquesta setmana és: el lloc de naixement del més global dels nostres poetes és objecte d'una disputa entre estudiosos. Alguns pensen que Ausias March nasqué a Gandia, però la majoria creu que va néixer en una altra localitat, de la qual tenia el senyoriu. Quina era aquesta localitat? Repetim la pregunta. El lloc de naixement del més global dels nostres poetes és objecte d'una disputa entre estudiosos. Alguns pensen que Ausias March nasqué a Gandia, però la majoria creu que va néixer en una altra localitat, de la qual tenia el senyoriu. Quina era aquesta localitat? Recordeu que es fa un sorteig entre les persones que hagin encertat la resposta i el nom de la persona guanyadora es donarà a conèixer en el programa següent. La resposta l'heu d'enviar a l'adreça electrònica del Centre d'Autoaprenentatge de Valencià, cap-vera@upbnet.upb.es. Passem a resoldre la pregunta del programa anterior, en la qual us preguntava: com es diu l'escultura de Miquel Navarro que s'exposa als jardins de la Universitat Politècnica de València i, en concret, al costat de la Biblioteca General? I la resposta correcta és: aquesta obra de Navarro, de l'any 1992, rep el nom de Simall. Aquesta setmana, la persona guanyadora és Vicent Margalef Ribes. Vicent, ja saps, pots passar a recollir el premi al Centre d'Autoaprenentatge de Valencià, situat a l'Àgora del Campus de Vera.
Han intervingut
Elena Fontana,
Débora Escrivà,
Antoni Martínez
i Elisa Ginet. I nosaltres acomiadem la 50a edició de Pleiades enviant una salutació cordial al veïnatge universal. Ara Debbie diria: recordeu que heu de dir veïnatge universal i no pas aldea global, com en castellà. Bé, com estàvem dient, la salutació al veïnatge universal en què s'ha convertit el nostre planeta i que ens podeu escoltar a través de les xarxes telemàtiques.